Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Avui divendres 20 d'octubre del 2017 arrenquem informatiu com sempre posant-nos en situació amb els titulars. Titulars amb Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Comencem. Alguns ciutadans de Calella han seguit avui la crida de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i han acudit a primera hora del matí a treure diners del banc com a mostra de rebuig a l'empresonament dels presidents de les entitats independentistes.
El propietari del restaurant El Galliner està citat a declarar la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca per posar una pissarra on deia que no serviria menjar les forces d'ordre públic no autonòmiques.
El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya assistirà demà al Dia de la Justícia de Pau de Catalunya, que tindrà lloc aquí a Calella, una trobada del col·lectiu de jutges de pau que organitza l'associació que presideix el calellenc Francesc Xavier Ten.
S'hi parlarà sobre l'estat de la justícia, tal i com ha avançat Ten en una entrevista a Ràdio Calella Televisió. L'escoltarem avui a Info Migdia.
I Càritas alerta de la cronificació de la pobresa a Catalunya.
A Calella, un centenar de famílies van a buscar aliments cada setmana a l'economat de Càritas. En parlarem amb el tresorer de Càritas Calella, Josep Vidal.
I Salut vol que augmenti el percentatge de dones embarassades que es vacunen contra la grip. Només un 3% ho fa. I això que són un col·lectiu de risc, d'igual manera que els malalts coronaris o també amb afeccions pulmonars.
La campanya començarà dilluns vinent i, com sempre, les vacunacions es dispensaran des de la xarxa de salut pública amb l'objectiu d'arribar al màxim de protecció entre desembre i gener.
I l'Associació de Gent Gran de Calella farà diumenge un espectacle musical a benefici de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital Sant Jaume a les 6 de la tarda i al Teatre de la Sala Mozart.
Les entrades s'han posat a la venda al preu de 8 euros. Els socis de l'entitat representaran l'espectacle de playback Vora Mar.
Comencem a desgranar aquests ítems. Alguns ciutadans de Calella, com dèiem, han seguit avui la crida de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, acudint a primera hora del matí a treure diners del banc com a mostra de rebuig a l'empresonament dels presidents de les entitats independentistes.
Molts d'ells han coincidit en treure 155 euros, en referència a l'article 155 de la Constitució espanyola, que en cas de ser aplicat suspendria automàticament l'autonomia de Catalunya. Els clients de la Caixa del Banc Sabadell també s'han acostat als taulells de les seves entitats bancàries o han decidit enviar correus electrònics per expressar la seva disconformitat amb el canvi de seu social dels bancs.
No tinc temps per entrar, però ara enviaré un correu expressant la meva disconformitat a la meva gestora d'aquí del Banc Sabadell.
La retirada massiva d'efectiu és la primera acció directa pacífica que ha convocat Crida per la Democràcia, la plataforma que agrupa Òmnium Cultural i l'ANC sota el lema La força de la gent.
I una notícia que hem pogut confirmar en els últims minuts, el propietari del restaurant El Galliner està citat a declarar dilluns al migdia a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca per posar una pissarra on deia que no serviria menjar les forces d'ordre públic no autonòmiques.
Aquesta citació es fa en el marc de la investigació que porta la Fiscalia Especial de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona, que també investiga altres establiments i hotels de Calella i Pineda.
I l'ANC Calella per la Independència organitza busos per assistir a la manifestació convocada per demà dissabte a la tarda a Barcelona per exigir l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Portarà per lema Defensem els drets i les llibertats. La marxa arrencarà a les 5 de la tarda des del Passeig de Gràcia. La convoca la Taula per la Democràcia, formada per més d'un centenar d'entitats.
Entre les quals les entitats que presideixen els dos empresonats des de dilluns acusats d'un presumpte delicte de prevaricació. L'ANC Calella per la Independència ofereix a disposició dels calellencs un transport en autobús fins a Barcelona, amb tiquets al preu de 9 euros. La sortida es farà dels apartaments Toica i l'hora d'arribada prevista és les 8 del vespre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El conseller de Justícia, Carles Mundó, assistirà a la celebració del Dia de la Justícia de Pau, que tindrà lloc demà dissabte aquí a Calella, una diada organitzada per l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que justament presideix el jutge de Pau de Calella. La commemoració coincidirà amb el 30è aniversari de la creació de l'entitat que aplega titulars i exjutges del que constitueix el primer esglaó de l'aparell judicial. Tenim en línia a l'Info Migdia el Francesc Xavier Ten, ell és el jutge de Pau de Calella. Bon dia.
Bon dia.
Demà els jutges de pau estan de doble celebració, podríem dir. Pel que fa al Dia de la Justícia, una commemoració anual, entenc, que inclou actes de tipus acadèmic o és una diada de reconeixements?
Bé, inclou també actes de tipus acadèmic i també doncs, dins de l'acte el fem servir per donar el lliurament de les distincions de la pròpia associació.
Quin és el tema que es posarà damunt la taula demà?
El tema que posarem demà sobre la taula és precisament analitzar l'estat de la justícia del nostre país.
Una qüestió... Justament li anava a preguntar per això, senyor Ten, perquè vostès, com deia, formen part d'aquest aparell judicial, de la jerarquia judicial, són, de fet, els que estan més a tocar de la ciutadania, no?, de la gent de peu. De fet, la seva elecció la fan els ajuntaments. Ara, en aquests moments en què més que mai està encès el debat sobre la separació de poders, els jutges de pau, aquest primer esglau de l'aparell judicial, també se sent una mica implicat o afectat en aquest debat?
No, nosaltres, gràcies a Déu, en aquest debat no ens hi sentim afectats, perquè, tal com molt bé has dit, som el primer graó de la justícia. Per tant, nosaltres la nostra independència no seria afectada.
Però sí que en parlaran demà, això, justament amb la visita del conseller de Justícia, tal com està prevista a hores d'ara, sí que es posarà aquest element damunt la taula. Per tant, els preocupa.
Sí, perquè els jutges de pau estem compromesos amb la justícia i segur del nostre paper, i del que també és l'únic àmbit que, junt amb el jurat popular, la societat participa a la justícia. Per tant, tots aquests temes que són d'actualitat, demà seran debatuts.
Doncs serà un dels temes que tractaran demà en aquesta diada, en aquest Dia de la Justícia de Pau, que coincideix amb el 30è aniversari, com dèiem, de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia. Vostè presideix aquesta entitat, fa 30 anys es va crear. Amb quina finalitat, senyor Ten?
La finalitat primera és la reivindicació del reconeixement de la justícia de pau i de la convicció de que és molt necessària i pot aportar molt a la nostra societat.
Demà, durant el dia, part acadèmica, però també de reconeixements, en total es lliuraran 14 medalles d'honor i 2 creus de la justícia de pau. Quins són els mèrits que han d'acreditar els jutges de pau per rebre cadascun d'aquests 2 reconeixements? I entenc que la creu de la justícia de pau és la màxima distinció.
Bé, nosaltres tenim 3 categories: la medalla d'honor, la creu i la gran creu de la justícia de pau. Demà es donaran 14 medalles d'honor i 2 creus, i les medalles d'honor és per l'antiguitat dels jutges, que fa més de 20 anys que estan exercint. En quant a les creus, és un reconeixement a persones alienes a l'associació per haver demostrat la seva simpatia, per haver ajudat a l'associació en moments difícils, i és un reconeixement que donem a persones i institucions que no són pròpiament jutges de pau.
Quants jutges de pau, substituts i exjutges formen part d'aquesta associació? Quina és la implantació territorial, podríem dir?
Nosaltres tenim un 80% dels jutges de pau a la nostra associació. Pensi que hi ha poblets que poden tenir 35 habitants i tenen jutge de pau, i poden haver-hi ciutats com Calella que també té jutge de pau. Per tant, el 80% aplega la nostra associació, i el que estem intentant és de poder aplegar-ne més, perquè com més serem, més feina i més pressió podem fer.
Li pregunto, és habitual que el conseller els acompanyi a la festa?
Sí, és habitual. Uh-huh. El conseller, tant l'actual conseller Carles Mundó, que ja va venir l'any passat en l'acte que vam fer a l'Ampolla, com a les últimes 4 edicions el conseller Gordó també ens va acompanyar, i si ens remuntem un any més, va ser presidida per la presidenta del Parlament en aquell moment, la senyora Núria de Gispert.
Doncs molt bé, recordem-ho demà, celebració del Dia de la Justícia de Pau aquí a la nostra ciutat, una commemoració que, com dèiem, coincideix amb el 30è aniversari d'aquesta associació que presideix el jutge de Pau de la nostra ciutat, Francesc Xavier Tena, aquí agraïm que ens hagi acompanyat avui a l'Info Migdia. Gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
5 minuts i seran 3 quarts de 2 del migdia. Càritas alerta de la cronificació de la pobresa a Catalunya. En la seva memòria del 2016 mostren que el nombre d'atesos va augmentar en un 4,7%. Andrea.
A Calella, un centenar de famílies van buscar aliments cada setmana a l'economat de Càritas. Des de l'entitat alerten que cada vegada tenen més demandes de gent de més de 80 anys nascuda a la ciutat i dels anomenats treballadors pobres, famílies que, tot i treballar, no tenen els ingressos suficients per arribar a final de mes. Per conèixer més sobre aquesta cronificació de la pobresa a la ciutat, hem parlat amb el tresorer de Càritas Calella, Josep Vidal. Bon dia, Josep Vidal, tresorer de Càritas Calella.
Bon dia.
Càritas ha presentat recentment la memòria del 2016 en la que alerten de la cronificació de la pobresa a Catalunya i diuen que van atendre un 4,7% més de persones que l'any anterior. Aquesta situació es mostra també a Calella?
Sí, bueno, a Calella, bàsicament, gairebé cada setmana ens venen 100 famílies a buscar aliments. O sigui que alguna setmana ocasionalment poden ser 90 i pico, però en general es passa de 100 famílies, no? I el que notem ara és que ens està venint ja gent gran, gent de 80 anys i, o 81, i que són, bueno, nats a Calella i que, bueno, d'aquells que tota la vida hem vist per Calella, no?
Per tant, cada vegada la gent que va a Càritas Calella a buscar aliments és potser més gran, gent de més edat.
Sí, bueno, hi ha les dues vessants. Hi ha la gent més gran i també hi ha noies joves. Noies joves que moltes vegades tenen criatures i per les causes que siguin no hi ha parella o marit. I bueno, el que ara se'n diu els treballadors pobres. Treballadors pobres, que són gent que cobra menys de 900 euros i que, evidentment, no hi arriben, no. Bueno, inclús parelles que hi ha el pare, la mare i, per exemple, els fills, també hi ha gent que ve a buscar ajuda d'aliments, no? Bueno, que primer ja saps que passen per serveis socials i després pues, venen amb el paper corresponent a Càritas a buscar els aliments.
Es pot parlar també d'una feminització de la pobresa?
No, bueno, és que, esclar, moltes vegades els papers que porten, l'empresa que porten de serveis socials, moltíssimes vegades va a nom de la dona. No sé si d'això se'n pot dir, però bàsicament suposo que, sobretot amb el tema dels magrebis i els africans, moltes vegades va a nom de la dona. Ara jo no m'atreviria a dir que sigui una feminització de la pobresa, això.
L'economat de Càritas porta 6 mesos funcionant, oi?
Sí, sí, el dia d'avui va fer 6 mesos. Sincerament estem contents. Vull dir, en general, tothom ve a les hores que se li diuen. Bueno, sempre hi ha alguna petita excepció, però bueno, ja es va col·legint. I, bueno, i ara és el que hem parlat sempre, és més digne, més equitatiu, perquè abans es donava un lot i era difícil avaluar a qui beneficiaves i a qui perjudicaves. Ara, quan més són de família, com que va per punts, més punts tenen i, per tant, dintre del que hi ha, més coses poden agafar.
Per tant, se'n fa un balanç molt positiu d'aquest economat.
Sí, no, més que molt positiu, molt, molt positiu, sí, sí. Tant de bo es pogués fer abans, no? Bueno, es va fer quan es va poder, però estic molt content, sincerament, I també agrair des d'aquí als voluntaris que venen a ajudar-nos en l'economat, perquè, esclar, cada vegada que s'obre l'economat, que s'obre 3 dies de la setmana, dimarts, dimecres i divendres, necessitem 6 voluntaris. 2 que estan a la taula, perquè ja la veritat és que hi ha molta paperassa, i 4 que van acompanyant els usuaris a agafar els aliments que volen agafar, i llavors ells els diuen, cuidado, no agafis això perquè segur que vols llet, que està al final de tot, i potser no et queden punts per la llet, no? Vull dir. I també jo considero que d'aquesta manera es pot parlar més amb ells. parlar una mica de la seva vida personal, en fi, dels seus problemes i tot. És una cosa totalment diferent. Abans venien aquí, se'ls omplia un carro d'aliments, ells ho posaven al seu carro de la compra, signaven, ens deien adeu i ja està. No? Ara ja hi ha més... Es parla més, bé, sincerament.
Tenen un tracte més individualitzat?
Sí, més directe. I pots preguntar si el nen està malalt o, no sé, o coses personals. I si algú té ganes de parlar, doncs bé, ja mira de parlar-te, no? Vull dir, també hi ha alguna vegada que venen, solen venir gent que va tota la setmana a dinar i sopar al menjador solidari de Poble Nou, i com que els caps de setmana s'ha tancat, alguns, dos o tres, venen a buscar una bossa d'aliments per passar el cap de setmana, vaja, per dissabte i per diumenge.
I tenen prous voluntaris?
Sí. Sí, tenim prous voluntaris. Bueno, sempre em fa falta, no?, perquè, esclar, tots tenim la nostra vida personal i a vegades algú no pot, per les causes que siguin. Bueno, i aprofito per animar la gent que l'1 i el 2 de desembre es fa la gran recapta, que com sempre estarem a 7 supermercats de Calella, i aquí sí que es necessiten voluntaris. Aquí encara no hem començat la fase de trucar-los, vull dir que això es farà a partir de la setmana que ve, perquè, esclar, entre els que estan als supermercats i tot això, ens anem a 140 voluntaris que necessitem. Però, bueno, la població de Calella, tu saps que és molt solidària i sempre els trobem, eh? Vull dir, no hi ha cap problema.
Per tant, des de Càritas Calella es fa una crida als voluntaris per al gran recapte d'aliments.
Sí, que és el dissabte 1 i el divendres 1, perdó, i el dissabte 2 de desembre, que estarem a 7 supermercats de Calella, que són el Bona Compra, el Mercadona, el dia del carrer Sant Pere, el dia del carrer de la carretera, perdó, que més, l'espart de davant de l'Amistat, el Capravo de la plaça de l'Hotel Bernat, vull dir, i el consum del carrer Sant Josep. En aquests supermercats, el dia 1 i el 2 de desembre, hi haurà dos voluntaris durant tot el dia, aleshores que el supermercat estigui obert, per animar la gent a que faci donatius amb aliments, el que sigui, per Càritas.
D'acord, doncs ens fem ressò des d'aquí, des de Ràdio Calella, aquesta crida de voluntaris per al gran recapte. Moltes gràcies, Josep Vidal, tresorer de Càritas Calella.
Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I, Andrea, avui també podem explicar que l'Institut Bisbe Sivilla és un dels centres de Calella que s'han sumat a la campanya Aquí Prou Bullying.
Ràdio Calella Televisió ha parlat amb la directora del centre, Eva Sánchez, per saber quin serà el paper dels alumnes del Bisbe Sivilla en el projecte. Bon dia, Eva Sánchez, directora de l'Institut Bisbe Sivilla.
Hola, bon dia.
Vosaltres us heu adherit a la campanya Aquí Prou Bullying. Sabeu en què consistirà aquesta campanya?
Sí, vale, aquesta campanya és un projecte d'innovació que ha fet el Departament d'Ensenyament, adreçat a centres de Catalunya que complissin unes condicions, i consistirà en fer un projecte que es diu així, Aquí Prou Bullying, a l'entorn d'aquest tema, i que està dirigit a centres que ja tenim un pla de convivència, que ja apliquem mesures d'aquest tipus des de fa molt de temps. I el projecte consistirà en elaborar aquest document durant aquest curs. Primer farem una formació de 30 hores, que ja l'hem començat aquest dijous. Llavors, durant el segon i el tercer trimestre, haurem d'elaborar el projecte i s'aplicarà el curs 17-18.
Quin serà el paper dels estudiants, dels alumnes?
Bé, el paper dels estudiants tindran diferents papers. A primer cicle de l'ESO, per exemple, se farà una formació també als alumnes, se faran una sèrie d'activitats a les tutories, i bàsicament la funció d'aquests alumnes serà entendre que quan hi ha un problema de convivència al centre no han de prendre postura donant suport a l'agressor o estan sense reaccionar amb aquest tipus de conflicte, sinó al contrari, que han de ser... han de denunciar quan vegi un company està tenint un comportament que no és l'adequat i han de col·laborar amb el centre. En canvi, a tercer i quart se farà a través del servei a la comunitat. hi haurà alumnes de tercer, segurament seran de tercer, que facin de guaites i s'encarregaran de vigilar que no passin, que no hi hagi aquest tipus de problemes al pati, i col·laboraran amb l'equip de referència de professors del centre per intentar, primer, evitar aquest tipus de problemes, i en el cas de que se detecti algun cas, col·laborarà a intentar resoldre-ho de manera pacífica.
I en el cas dels alumnes de batxillerat també faran alguna cosa?
Aquest projecte, en principi, està pensat per l'ESO. El que passa és que sí que nosaltres tenim la intenció d'aplicar-lo també a nivell de batxillerat i cicles, perquè el nostre centre és un centre molt gran i convivim molts alumnes, i llavors sí que és un tema que no afecta tant com a l'ESO, que són els alumnes que estan a dintre del centre més hores i a les hores de l'esbarjo, però sí que hem detectat que a través dels mòbils i de les noves tecnologies també a vegades n'hi ha algun tipus de problema entre alumnes més grans. Per tant, la nostra intenció és, tot i que en un principi és un programa pensat per l'ESO, aplicar-lo també amb els alumnes de batxillerat i cicles. I, de fet, a la formació que fem durant aquest trimestre estan venint també professors de cicles i un membre de l'equip directiu de cicles.
Vosaltres teniu coneixement o n'heu tingut de casos de bullying a l'institut?
A veure, casos de bullying sempre n'hi ha a tot arreu. Qui digui que al seu centre no hi ha algun problema de convivència alguna vegada, no està dient la veritat. Quan tens una comunitat molt gran sempre n'hi ha algun problema. El que passa és que nosaltres fa molt de temps que tenim una comissió de convivència i mediació i tenim un programa de convivència també des de fa un parell d'anys, i quan detectem algun cas en què sospitem que algun nen li està dient alguna cosa que no toca amb un altre, o que al pati n'hi ha hagut alguna baralla, o a través de la red, a través de les noves tecnologies, ràpidament intervenim, truquem a les famílies, fem una mediació entre els alumnes, i sí que hem detectat algun inici de bullying, però mai la cosa ha anat més enllà.
Vosaltres, aquest programa de mediació també és en conjunt amb la policia local, no?
Bueno, nosaltres en alguna ocasió, quan hem detectat que els problemes que tenen els alumnes al centre, quan hi ha un problema entre dos alumnes, va més enllà del que és el centre, és a dir, és un problema que al carrer també, quan se troben, se barallen o s'insulten, o fins i tot que les famílies estan ficades també pel mig. Llavors el que hem fet en alguna ocasió és, a través de la policia, fer una mediació, però llavors familiar. Una mediació entre on també estan les famílies, i llavors ho fa alguna persona de la policia local. En concret, normalment ho fa l'Òscar, que és la gent amb el que nosaltres tenim més contacte.
I ell també tindrà algun paper en aquest nou programa aquí Preu Bullying?
La nostra intenció és que continuï col·laborant amb la policia, i si ens tornem a trobar casos d'aquest tipus on és necessària una intervenció familiar, clar, nosaltres aquest tipus de mediació ja no la podem fer, la que se fa fora del centre. Llavors sí, la nostra intenció és continuar col·laborant amb la policia local en aquest sentit.
D'acord, moltes gràcies, Eva Sánchez, directora de l'Institut Bisbe Sivilla.
Vale, a vosaltres.
Gràcies, adéu, bon dia.
De res, adéu.
Seguim en directe a l'Info Migdia. Salut vol millorar la cobertura de vacunació contra la grip de les embarassades. Només un 3% de les dones gestants es vacuna a Catalunya. Salut ha focalitzat en aquest col·lectiu de risc la campanya de vacunació 2017-2018, que es va presentar ahir, que començarà dilluns 23 d'octubre. Es distribuiran 1,2 milions de dosis de vacunacions que estaran disponibles en centres d'atenció primària i també vacunals, per garantir així la protecció òptima entre desembre i gener, que és quan normalment comença l'activitat gripal.
Normalment la campanya se centra en promoure la vacunació entre els col·lectius de risc i enguany especialment les dones embarassades. La vacunació permet generar anticossos protectors que es transmeten al fetus i s'allarguen fins als 6 mesos de vida. Els professionals recorden que les gestants tenen més risc de complicacions i hospitalitzacions. Altres grups poblacionals a qui es recomana especialment vacunar-se de la grip són les persones més grans de 60 anys, els malalts crònics, els professionals de la salut i cuidadors. També persones internades en residències o centres sociosanitaris i professionals com policies, bombers o personal d'emergències i protecció.
I el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya també col·laborarà amb la promoció de la vacunació contra la grip entre les persones que pertanyen als grups de risc i que freqüenten les farmàcies. Les 3.183 farmàcies comunitàries de tot Catalunya promouran també accions com la promoció del rentat de mans i altres mesures higièniques de prevenció.
107.9 FM.
Quan algú et demani que els recomanis una perruqueria, pots aconsellar-los la teva, lògicament, o adreçar-los a Montana Perruqueria. I no pateixis, quedaràs bé. Perquè a Montana Perruqueria, com ja saps, tenim mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabells i pentinat.
sigui de l'estil que sigui. Montana Perruqueria. Per evitar esperes i guanyar temps, pots demanar hora trucant al 93 769 46 28. 93 769 46 28. Montana Perruqueria, de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
L'Associació de Gent Gran Espai Caixa portarà aquest diumenge al Teatre de la Sala Mozart a les 6 de la tarda l'espectacle Vora Mar a càrrec de membres de l'entitat. El preu de l'entrada és de 8 euros, aquest any també amb finalitat benèfica.
Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Gent Gran Espai Caixa de Calella, Maribel Turón.
Ens feia molta il·lusió fer-ho a Can Salom i ens vam contactar amb l'Associació d'Amics de Voluntaris de l'Hospital i a les 6 de la tarda farem una actuació que crec que agradarà a tothom i a part d'això fem una aportació als amics de l'hospital perquè la veritat que s'ho mereixen perquè fan una bona feina i bueno, ens fa molta il·lusió fer-ho i ens agradaria que vingués molta gent i complíssim el local més que res per ajudar.
La venda anticipada de les entrades a la llibreria La Llopa i Regals Marina, també als locals de l'Espai La Caixa, i si n'hi ha de disponibles una hora abans a la taquilla. L'Associació de Gent Gran Espai Caixa confia en omplir el pati de butaques al Teatre de la Sala Mozart per donar un impuls a l'acció de l'entitat calellenca, que entre d'altres desenvolupa tasques de voluntariat social hospitalari, dona suport al servei de suport immediat a domicili i gestiona l'espai amic per persones afectades d'ictus.
Esports, el Club de Futbol Calella rebrà aquesta jornada el líder de la Lliga de Tercera Catalana, mentre que el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls disputarà un derbi interessant, molt interessant, a Pista del Blana. Són alguns dels partits destacats del cap de setmana de competició que ens detalla Aleix Duran.
Doncs comencem parlant de futbol. El Club de Futbol Calella jugarà el diumenge a les 12 del migdia al Camp de Mar contra el Young Talent de Badalona. Els badalonins són els líders imbatuts de la competició. Els de Joan Freixer volen assolir una victòria per agafar confiança i començar a escalar posicions a la classificació. Parlem ara de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls jugarà dissabte a 8:15 del vespre a la Pista del Blanes. Els de Paco García, després de la victòria contra el Ripoll, volen seguir sumant punts i per fer-ho caldrà que l'equip es mostri més regular durant els 40 minuts. I pel que fa a les noies del bàsquet, jugaran diumenge a 8:15 del vespre a Calella. Les Àlex Moral són líders i volen mantenir la seva imbatibilitat per seguir dalt de tot de la classificació. El partit es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió una vegada acabi el partit d'handbol. Un handbol, la Unió Esportiva Handbol Calella, que jugarà diumenge a les 6 de la tarda, rebrà la visita del Sant Martí Adrianenc. Després de la derrota per la mínima a la pista del líder, la Salle Bonanova, volen sumar dos punts molt importants per apropar-se als llocs capdavanters de la Lliga. Abans d'aquest partit es farà la presentació de tots els equips del club. Aquest partit també es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:15 de la tarda. Canviem d'esport i parlem ara de tenis taula. Les noies del Suris Calella, després de la gran victòria contra el Priego de la jornada anterior, volen sumar el segon triomf de la temporada. Diumenge a les 11 s'enfrontaran a l'Oroso Gallec. I per acabar parlem de vòlei. Les noies de l'Escola Pia es volen treure l'espina de la derrota de la setmana passada a la pista del Mataró. Dissabte a les 7 de la tarda jugaran contra el Canet a les instal·lacions de l'Escola Pia a Calella.
Gràcies, Andrea. Fins dilluns.
Adéu.
Acabem amb el temps amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de les pluges d'ahir, molt benvingudes les pluges que varen tenir en la jornada d'ahir, de més de 40 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca, la situació avui s'estabilitza clarament. Encara que aquesta matinada ens han sorprès alguns ruixadets sobre tota la zona costanera del Maresme, però tot plegat es va retirant aquesta inestabilitat i, per tant, avui tindrem un dia majoritàriament assolellat. Això no vol dir que n'hi hagi núvols, de fet, n'hi haurà, i encara seran abundants sobretot al llarg d'aquest matí, però amb tendència a disminuir de cara al migdia i la tarda. Pel que fa als vents, en conjunt del sector nord-est, com a molt lleugerament moderats, la situació marítima una mica alterada, ja que hi haurà maror a tota la costa maresmenca, disminuint una mica al llarg d'aquesta tarda. I les temperatures, avui no tindrem més sol, migdia i primeres hores de la tarda, esperem que puguin pujar lleugerament. De tota manera, continuem amb valors típics de la tarda.
Arribem a les dues, seguiu atents a l'antena de Ràdio Calella Televisió. Més notícies durant aquesta tarda també. I tornem dilluns nosaltres, ara les notícies en xarxa.